L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit a tothom. Som a l'habitació dels pares i, per tant, és dimecres i són les 9 del vespre. Qui us parla jo, la Núria Lleonart, acompanyant-vos una nit més. A tots els pares i mares salonins i salonines, i deixeu-me dir, d'altres contrades, que sé que per internet també ens escolta molta altra gent. De fet, també fins i tot gent a Barcelona. Us he de dir que amics meus i fans, són fans incondicionals, que tenen allò... Bueno, va, són amics, en realitat els compro. Però no, també ens escolta gent a Barcelona i a més, justament avui ens acompanya un pare que també compra amics a Barcelona. És broma. Poma, com diuen els nens, És broma, poma. Bé, què farem avui? Doncs, com ja sabeu, durant tot aquest curs, dic curs perquè... Sí, seria any, no? Jo normalment dic any, però em refereixo a aquest curs escolar, que és el que dura el programa. Vam encetar una sèrie de programes sobre com encarar les separacions. La veritat és que, en principi, la idea era només fer-ne dos, com a molt dos, i resulta que vam començar a parlar i realment vam veure que hi havia necessitat d'ampliar aquests programes a més programes, perquè hi ha dubtes, perquè hi ha situacions, perquè a més, doncs, ja ho hem dit altres vegades, són moments complicats i que probablement les reaccions que tenim són més viscerals que no pas racionals. I bé, això fa que et generi molts dubtes en la teva conducta. I quan hi ha nens pel mig, doncs encara, possiblement encara et planteges moltes més coses de les que no et plantejaries en qualsevol altre moment. I bé, ha acabat que si mal no vaig mal errada, ha acabat amb 4 aquesta sèrie de programes. Avui és l'últim. L'últim perquè ja no en parlarem mai més? No, no és així. És l'últim d'aquesta temporada. L'any que ve seguirem i espero que amb tots vosaltres. Començo ja amb aquest to de despedida perquè ja es va acostant el dia en què marxaré fins al setembre. Marxarem i ja tornarem al setembre. Espero que sí, que tornem al setembre. Jo crec que sí, que ens deixaran tornar. Aleshores, doncs bé, plantejo això, que avui és l'últim. Avui tanquem el tema de separats, divorcis, processos de separació, com encarar el primer dia de visites, totes aquelles coses que se'ns han anat removent en aquest procés. Per tant, us demanaria a tots vosaltres, avui també falta un dels que sempre ens acompanya, el Ferran, no ha pogut venir per feina i és un assidu, sempre hi és, i per tant doncs em venia de gust explicar-ho que tancarem aquesta sèrie sense el Ferran, però bé, ja el retornarem a trobar el curs vinent. I d'alguna manera convidar-vos els que sí que he pogut venir. Hola, José Antonio, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, Gemma, què tal?
Hola, bona nit.
Què tal, com anem per aquí?
Molt bé, Núria.
Tenim a l'Olga aquí. Molt bé, Núria. Doncs demanar-vos una miqueta que en comptes de conduir jo avui el programa, que sí, que el conduiré, que us ajudaré, però d'alguna manera no treure jo els temes, sinó que anéssiu exposant el que creieu que us ha quedat per reflexionar o per dir en el pub. I deixar-me d'alguna manera a mi reubicar-vos, preguntar-me o senzillament deixar anar opinions, no? De dir, escolta, doncs, ara que ja ha passat més temps, perquè també recordem que tots vosaltres teniu uns períodes diferents de separació. I sembla mentida, José Antonio, però amb tot aquest temps de programa, des del primer fins ara, el primer tu portaves 3-4 mesos de separació i ara ens estem acostant als 8, 9, sembla mentida.
Ara fet un any.
Val, vull dir, imagina't si fa temps que parlem i per tant també possiblement la teva visió el primer dia, el primer programa que vam fer, hagi anat evolucionant i hagin anat segurament situant-se coses, no? L'Olga ja fa més temps i també és veritat que la Gemma té una separació, potser mai hi ha una separació amigable, perquè mai hi és, però diem una separació més entortolligada. Deixem-ho així, que no és una paraula negativa, diguéssim, no? Aleshores, bé, d'alguna manera, donar-vos aquest espai a vosaltres perquè us aprofitéssiu de mi, val? Sí, tal qual, perquè us aprofitéssiu de mi, De dir, sí, la gent a vegades té bastants dubtes perquè a vegades m'ho ha comentat, doncs, escolta, Núria, quan passa això, què hem de fer, no? I què, com ho puc solucionar? I també m'agradaria que d'alguna manera, ja també us ho conduiré jo, acabéssim parlant una mica de... Això és una petició d'algú que justament estic treballant amb aquesta persona pel motiu de la separació, doncs li dedico, no? Potser aquest petit espai, amb com controlar la ràbia que genera moltes de les conductes que ens trobem amb la separació amb la parella, no? Perquè és així, per molt que vulguem ser políticament correctes, per molt que davant d'un micro doncs, segurament ho pintem tot una mica més bé del que és, hi ha moments, sobretot al principi, que et deixes actuar per la ràbia, que et deixes anar per la ràbia i que fas coses que les quals després te n'arrepenteixes, no? Que ens sembla que els nostres fills no han vist, que ens sembla que els nostres fills no han tastat, però resulta que sí que el palpen. Us ajudaria al final, o parlaria jo aconsellant a la gent que potser s'estigui trobant en aquest aspecte, en aquest moment de la separació, a com controlar aquesta ràbia, no? Aleshores, bueno, què tal? Olga, per exemple, tu, venir aquí i parlar de tots aquests temes, de com enfocar-ho amb els nens, etc. Tu que potser de la taula segurament ets la més veterana en quant a temps que fa que estàs divorciada, eh? No, no d'edat, eh? De...
No, bueno, potser aleshores, també,
què tal? Com ha anat amb els programes? Se t'han aclarit dubtes? No se t'han aclarit dubtes?
Sí, la veritat és que sí, però jo pensava que, bueno, que la meva experiència doncs, estava sent realment bona. I m'he adonat que sempre hi ha coses, no? Que tu penses d'una manera i no estàs encertant, no? M'ha anat molt bé. La veritat és que sí. Sí. Estic molt contenta.
T'ha ajudat també potser a situar?
A situar?
A situar emocions que potser encara les havies amagat o que no...
Bueno, a situar, a intentar controlar una mica. Sí. El que passa és que... És ben difícil, a vegades.
És difícil.
És ben difícil i tot ara. Segons quines coses veus de l'altra...
Part conyuge, de l'altra no? persona, diguéssim.
La ràbia et surt, és el que tu deies ara, no? La ràbia et surt i a vegades peques de descarregar-la amb el primer que trobes. I qui trobes davant?
Els nens.
Els nens.
Molt bona reflexió, Olga. Ostres, te l'agraeixo. I valenta.
I és una pena, però sí.
I valenta.
Vegades,
I passa.
A vegades passa i després te'n penedeixes, perquè jo almenys, suposo que tothom, ens adonem, no? Ens adonem de que, ostres, què he fet, no? Però, bueno, en aquell moment, pues, et surt i veus, no sé, és com si intentessis que l'altre t'entengués, no? Que el nen t'entengués a tu i entengués per què tens aquesta ràbia, no? Quan no els hi toca.
No els hi toca.
No els hi toca. Ni de patir això, ni d'entendre, ni d'estar en aquesta situació.
Sí? Compartiu una miqueta el que acaba de dir l'Olga.
Bueno, jo penso una cosa, que és que el que realment quan trobes en aquesta situació, més que vols que algú entengui la teva situació, la vols entendre tu mateix. O sigui, la primera pregunta que surt quan comença tot el procés és per què, i sobretot per què a mi. Llavors, crec que el gran problema és que molta gent, la primera impressió que tenim d'una separació és una situació de fracàs. I trigues una mica en adonar-te que no és un fracàs, és un fi de cicle.
Exacte.
És una cosa que s'ha acabat.
Sí.
Tot té un principi i un final. I en el meu cas, el que vaig arribar a la conclusió molt aviat és que l'única cosa que no pots fer és odiar. Vaig triar, jo vaig estar 24 anys amb aquesta persona, a la meva ex, i va haver moments molt feliços, molt durs, però vaig decidir quedar-me amb els moments bons i oblidar una mica els dolents. És veritat que en tot procés de separació ni hi ha problemes, ni hi ha discussions, ni hi ha punts de vista enfrontats, perquè llavors cadascú treu el seu egoisme, el seu punt de vista, i s'ha d'arribar a un acord. Però inclús en aquest moment jo intento separar moltíssim el que és el procés de separació, que això, per això ja estan els advocats i ja es barallarem amb ells, de quan estem davant del nen, perquè el nen no té cap culpa i el nen no ha de pagar cap pla trencat. No? En aquest any, aquest curs llarg que hem començat, jo vaig començar aquest curs amb una situació molt concreta, n'han passat moltíssimes coses. Vaig conèixer a la meva actual parella, comença a ser una relació sèria, molt sèria, i espero que continuï així. I la veritat és que a mi m'ha ajudat moltíssim per comprendre moltes coses que no tenen un per què i ara m'he adonat que no l'han de tenir. Perquè el problema és buscar un per què i com que no el trobes...
I a més, quan busquem aquest per què, jo ara ho traspasso als nens, no? Els nens acaben xuclant aquest per què. Ells també s'acaben preguntant per què. Quan ens obsessionem d'alguna manera, no? Aquest primer moment de i per què a mi... Penseu que aquesta pregunta, aquesta mateixa pregunta, se la fan els nens.
I moltes vegades acaben assumint que són els culpables de la situació.
La majoria de vegades, en un primer inici, encara que es faci bé, I això també ho hem de contemplar, tots aquells que estigueu en un moment pensant de fer aquest pas, encara que feu bé aquest traspàs, alguns de vosaltres doncs, m'heu vingut a veure i això us ho hauré explicat, però encara que feu bé el moment de comunicar-ho, encara que sempre ja en un primer inici la sensació de que el nen es culpabilitza, però és que es culpabilitza ell de la mateixa manera que es culpabilitza cada part de la parella, de dir, i és bo també fer aquesta reflexió de quina part de culpa en tinc jo amb tot això. I el que passa que, clar, els nens no l'han de fer o no l'haurien de fer perquè ells no en tenen cap culpa. És a dir, ells no trenquen cap matrimoni. El matrimoni es trenca entre ell. Però sí que és cert que ens agradi o no ens agradi, per molt que vulguem preveure-ho, els nens en una primera instància es pregunten per què? Per què a mi? I quina part de culpa tinc jo? I comencen a recordar-se'n. Això sobretot ho veuen les mestres i ho veiem els terapeutes, perquè et diuen, i això no ho diuen quasi mai als pares, en els pares i a les mares, però sí que et venen i et diuen, i és perquè aquell dia jo no vaig voler parar a la taula, perquè es van enfadar molt aquell dia. I el pare li deia que em deixés estar a la mare. Aleshores, clar, com que jo no vaig voler parar a la taula, és per això? No, carinyo, no és per això. No és per res que tingui a veure amb tu. Però fins i tot et pregunten si són moments concrets en els quals ells han fet saltar una discussió, si és aquell, no?, aquell moment on passava allò, no? I interpreten moltes coses també. I és important, és molt, molt, però molt important aquest fet de és bo, és normal que ens preguntem el per què, és dins d'un procés de dol que ens toca el per què a mi, però si hi ha nens al voltant, també és molt bo que sapiguem guardar aquests espais més íntims de treball personal davant la separació per evitar que ells s'obsessionin amb el per què a mi. També ens sembla, i caiem moltes vegades, molt sovint, amb la sensació de que, bueno, com que hi ha un 52, 53, 54, no sé exactament quan, per cent de matrimonis separats, vol dir que en una classe la meitat dels pares de la classe del meu fill també estan separats, doncs, bueno, aquest per què a mi els nens ja no s'ho pregunten tant, perquè ja ho veuen com a normal. No, en una primera instància, i tant que s'ho pregunten, i tant que es pregunten per què m'ha tocat a mi que els meus pares estiguessin separats. Per molt que els pares de l'Èlia, del Jofre, de la Clara, de la Txell, també estiguin separats. És que m'és igual a mi això. Per què a mi se m'han separat els pares? Aquesta pregunta hi és. Aleshores, és molt important que des de la vessant adulta i sobretot aquí intervé la família externa, que no n'hem parlat, i mira, és un tema per l'any que ve, de com controles els comentaris de la família externa, la que hi ha al voltant, aquells comentaris de l'àvia de que és que el teu pare fia tant que et posi els calçotets nets, aquests comentaris de la sogra i el sogre. No? És molt, molt important donar-los des de la pare adulta la tranquil·litat de no, a tu no t'ha passat res, els he passat tant al pare i la mare.
Jo voldria comentar que ara que has dit el cas aquest de la ràbia, de la persona que tenia aquestes emocions, m'ha fet posar la pell de gallina i m'ha fet recordar que quan vaig prendre la decisió de separar-me i de comentar-li a mi, no hi havia forma de dialogar o intentar arribar
a un acord,
no? Doncs vaig necessitar ajuda psicològica, em va fer veure que aquella persona no era l'adequada, no? I llavors aquells 10 mesos de convivència van ser, reconec que vaig fer moltes errades, no? Perquè era sempre discussió i les nenes al davant. Vull dir, saps allò que dius, intentem tancar la porta i fer-ho amb intimitat i nosaltres dos sols, era com no aconseguir. I llavors cada vegada que intentava apropar-me a mi d'alguna manera, era que s'ho prenia sempre, doncs, avui estàs irònica, avui te'n fots de mi, avui, saps? I era allò com, ostres, com apropar-me a mi i dir les coses.
Deixa però aquest cinisme.
Sí, sí, però clar, ja no sé si ho sé fer-ho bé o no sé fer-ho bé o el què. No? I el que reconec que la convivència aquella va ser, una mica dureta, però que les nenes estan al mig, és allò que dius, ho he de fer bé, però és que no sé, ni tinc les eines i sempre està allà al mig. Llavors, amb la teva ajuda i dels psicòlegs, me van dir, sobretot digui la nena cada dia, si t'ho pregunta, respon-li, mira, els papes ja no s'estimen, ens hem de separar, hem de conviure separats, I dir-te que, bueno, des del juliol que vam arribar a judici i va haver-hi la separació, respirar per la meva banda molt millor, molt més tranquil·la, més assossegada, no? Volgué veure les coses millor, més clares, tornar a fer amistats i, bueno, conegut un noi.
Que bé!
I, no sé, tot molt millor. Les nenes també molt més tranquil·les, amb molta més estima, molta més expressió, puguem dir les coses amb tranquil·litat.
Amb tranquil·litat.
Si ens ho pregunten...
No hi ha aquella...
pressió,
exacte.
Aquell control, o, no sé, una convivència...
Molt valent, també, el teu testimoni, perquè és el real. Al final... un cop et situes aquí, no? I dius, sí, bueno, tal... La realitat és que aquests moments són molt durs. I que alguns matrimonis, fins i tot abans d'acabar-se, que ja estan acabats, encara han de conviure un temps junts amb aquella situació. I llavors dius, que maca la Núria, i que bé que ho explica, no? Lo de, bueno, controleu-vos i tal. No? Troba-t'hi, xata, troba-t'hi. Troba't amb la frustració, com tu molt bé deies, José Antonio, davant de la cara, allò, bomba, els morros, convivint cada dia. Vés a saber fins quan, perquè és difícil a vegades parlar, és difícil trobar comunicació amb algú amb qui s'ha trencat la comunicació, perquè si arribem al punt d'haver de divorciar-nos és perquè no hi ha res en comú. Aleshores, com trobes, no?, tota aquesta... la manera de fer-ho civilitzadament, la manera de seure'ns, parlem... No? I aleshores, realment, hi ha molts moments abans del trencament en el qual fins i tot acabes com liada, embolicada en el mateix espiral, no? I no ets conscient de que t'acabes discutint davant de les nenes, que els nens o les nenes ho estan veient. Senzillament és aquell moc que ja fa 3 mesos que tires. I l'altre igual,
Sí.
Aleshores, també des d'aquí, a veure, a tu et diria, no, Gemma, i ja t'ho he dit altres vegades, un, i a tots els pares, ara, ja no només els que se separen, a tots els que sou pares i mares, una mica una dedicatòria a tots plegats. Tot allò que es fa amb el cor, tot allò que es fa a fi de bé, benvingut serà, i ens equivocarem moltes vegades al camí. I sobretot els que us heu separat, entenc que porteu a sobre aquesta motxilla de, és que a més, què li hem fet als meus fills? És a dir, jo sí que jo tenia un projecte, me'l vaig creure, sóc adult, i aquest projecte, de cop i volta vaig tenir 2 nens, un, més igual, un, 3, 2, el que sigui, i el vaig incloure en aquest projecte, i ara de cop i volta li dic que aquest projecte ja no és vàlid, perquè jo no m'he sabut entendre. I a sobre, a més, abans de trencar, m'he passat 3 mesos renyant el meu marit, el meu exmarit renyant-me a mi, tirant-nos mocs, no parlant, a vegades cridant, i si he pogut no cridar, ho he acabat amb un cop de porta. I ara, a la perspectiva del temps, és que veig la cara de la meva nena aquell dia que vaig fotre aquell cop de porta, i la meva nena mirant-me com dient... I per què acabes de donar aquest cop de porta? No entenc res. Jo només venia a demanar-te aigua. Aleshores, també és normal. I sisplau, des d'aquí, desculpabilitzem aquesta història. Quan jo parlo, intentem, fem les coses de forma serena, no estic demanant robots. L'altre dia també, em sembla que ja ho he repetit més d'una vegada, no hem de ser robots, no? Però, Gemma, molt, molt valenta, per part teva el testimoni, és, perdoneu, però la cagues i molt, i és duríssim, i és molt dur trobar aquest moment per tal, la convivència es fa feixuga. Ara bé, l'altra part bona, que jo crec que també tots vosaltres en sou, i molt bé ho ha dit el José Antonio, de fet sou testimonis, és la frustració, sí, al principi, però a la que prens la decisió i saps que és una decisió encertada, a poc a poc la calma retorna. La calma, la il·lusió, la serenor. I la Gemma ho deia, no? Diu, ara amb les meves filles doncs podem parlar. Ara amb les meves filles hi ha contacte, hi ha estima, hi ha una altra manera de fer les coses que no pas quan estàvem en aquell procés. Per tant, des d'aquí també repeteixo, aguantar un matrimoni perquè hi ha fills no mai de la vida.
No, això és una trampa que s'escolta molt sovint. Que diu, no, jo ho faig pels nens. No, pels nens no ho fas. Perquè si tu mantens una situació que no es pot mantenir, el que paguen el plat al final són els nens, precisament. És molt millor.
És que els hi crees un neguit.
Sí, és molt millor dir això s'ha acabat i cadascú pel seu costat i ningú ha d'estar al mig que no mantingui una situació artificial que només crea tensions, que només fa que treure espurnes dia a dia i, per tant, a la posta és una bomba de rellotgeria que estallarà. No, més aviat que tard, estallarà.
I també veus com la conducta dels nens va canviant totalment a més violenta.
A més violenta, sí,
violenta. I llavors sí. Jo m'hi vaig trobar que les nenes, bueno, 2 anys va començar la cosa, sí, incontrolable. No, 3 anys, quan va començar el col·le, incontrolable. Pel carrer s'escapava, em deia de tot, picava a tothom, pares, mares, sogres. Jo dic, ostres, això no pot ser, ho hem de canviar d'alguna manera, fer un canvi de xip o prendre la decisió que s'ha de prendre i tirar endavant.
Ser valents, no?
Sí, amb totes les conseqüències que vinguin. Sí, sí. No? Però el que tu dius, la situació és dura fins que no ve una situació, bueno, fins que no el resol, no? O fins que no dius, bueno...
Sí, sí. Fins aquí.
Fins aquí, no? Però a mi em van anar molt bé consells de tothom, de psicòlogues de fora o els teus, no? I sí que va ser una convivència de dir, ostres, cada dia m'estic donant contra la mateixa paret, no? Intento dir-li les coses d'una manera i sembla que no canviï, però això també me feia lleugerir a mi, d'anar aprenent, no?, de saber dir-li les coses d'aquella manera o bé, o si no les entén, bueno, és el seu problema, no?, però...
Sí, anar treballant també, sí, d'una manera...
Anar-te coneixent
clar,
i
amb la intenció de construir, sí, perquè al principi és jo el que vinc aquí és amb intenció de construir, però ja veig que estic construint cap un cantó que no era el que em pensava que construiria. Això també forma part de les teràpies de parelles, d'aquí reivindicar una miqueta la tasca de les teràpies de parella, dels terapeutes de parella.
Sí.
És veritat que en aquest país, o sigui, és veritat que a Catalunya el terapeuta de parella s'utilitza un cop el matrimoni ja és mort. I per tant les tasses d'èxit del terapeuta de parella són molt baixes, perquè no està ben entès. És a dir, és, bueno, com que ja no sabem més què fer, com que ja no ens aguantem l'un a l'altre, i perquè no sigui dit que no ho hem provat tot, tot i que jo ja sé que això està acabat, anem al terapeuta. No, el terapeuta s'hi ha d'anar una mica abans. Quan comences a veure que, ostres, a mi em molesta, que la nit de cop i volta la seva cama topi amb la meva al llit... O resulta que fa 3 dies que entro a casa i que ell m'ha fumut un parell de mocs i jo l'he contestat amb un parell de mocs i a més no m'he molestat ni em trobar el moment per dir-li què et passa. Aquí és quan has de dir,
és molt difícil identificar aquest moment, perquè tu saps perfectament que hi ha moments que tens tensió a la feina, tens problemes econòmics i això queda reflectit en la relació de parella i no és una relació de parella un problema de parella, sinó són problemes externs. Reconèixer aquest moment és molt complicat.
No, probablement perquè jo aquí l'he sintetitzat amb dos dies.
Ja,
però no és tan complicat.
Però a vegades és més fàcil no enfrontar-ho. No?
És això. El tema, tu saps
tu mateix,
que està passant,
no?
Alguna cosa.
Tu mateix i dir,
tu saps que fa 2 caps de setmana, 3 caps de setmana, fa 2 mesos, que quan arriba això al cap de setmana, cadascú s'ha buscat alguna cosa per fer diferent. Algo ha canviat i ho veus. I ho veus. I comences a fer aquelles expressions de quan, per exemple, si et toca a tu recollir la roba, de dir, joder, els calçotets un altre cop, coi, que se'ls reculli ell. Sí? I no ho fas un dia. Ho fas un, ho fas dos, ho fa 3. No estic dient que el primer dia hi ha un dia que pots arribar cansat de la feina i a més ell has entrat a casa i el teu marit t'ha dit, què, cansada? Va, home, va, però si no deus haver fet res. I aquell dia dius, la mare que et va matricular, els calçotets te'ls plegues tu, xato, saps? No. És aquella sensació de... I quan fa un temps, una setmana, un mes, dos mesos, que poses la clau a casa i respires... Com dient, què em trobaré aquí darrere?
Jo crec que el problema real, el problema no, que t'adones que tens un problema de veritat quan arribes al punt d'adonar-te que el que estàs defensant no és el teu matrimoni, és el teu estatus. És a dir, tu tens
una vida,
tens un cercle social, tens un nivell de vida que vas de vacances, estàs acostumat a uns ingressos econòmics fixes, i te n'adones que el que estàs defensant és això. I això, adonar-te, és molt dur.
Totalment. Però per això et dic que no és tan difícil saber que alguna cosa està passant en el teu matrimoni. El que sí que és molt difícil és afrontar-ho. És dir, ep, m'assec. M'ho miro i dic, ups, aquí passa alguna cosa. Aquí passa alguna cosa i... Àngel, en el cas del meu marit, no? Per no posar-vos ja... anem a sopar i posem-ho sobre la taula. Porto 2 mesos contestant tan malament. I tu has tret una altra cosa que també trobo interessant. Defenses el teu estatus, no? Quan s'arriba a aquest punt que us dic, no? Que poses la clau i fas... què faig aquí ara? No? Què li diré? No? O... oh, em molesta, no? El que fins ara no t'havia molestat, sinó que et feia gràcia, doncs et comença a molestar, o no estàs d'acord amb coses que diu dels nens, o el que sigui, o et fa mandra, fins i tot diu, bueno, anem a sopar amb els meus amics, i dius, ves i tu amb els teus amics, que jo estic molt tranquil aquí a casa, no? I dius, mira.
T'explica les seves saps? Coses del dia i dius,
un altre cop, m'has explicat això. Vull dir, que comencen a ser petites faltes de respecte. I és cert que si agafem i ens anem a sopar, no? I diem, escolta, mira, que aquí que tenim un problema, normalment el que fem és que tens un problema.
Ui.
Normalment és que algú et passa.
És que la frase aquesta és el teu problema. El moment que una parella, un dels dos, diu és el teu problema, això s'ha acabat.
Home, i tant.
Saps? S'ha acabat.
Per això dic que la situació, en tot cas, el que sí que... O sigui, vosaltres ja us heu separat, heu pres la decisió correcta, més o menys esteu... dels 4 que avui no ve el Ferran, però n'hi ha 3 que... Olga, potser que comencis a...
Sí, filla, no sé com ho faré.
N'hi ha 3 que esteu doncs, començant històries il·lusionants, no? Per tant, no vinc aquí ara a dir, ai, l'importància de... Però sí que fer l'incís aquest de remarcar que molta gent també diu, ai, per què arriba un terapeuta parella si no solucionen res? És que si arriba tard, a Catalunya s'hi arriba tard.
Jo si em deixes dir una cosa, jo no vaig adonar-me fins que allà que a Nadal, que quan després de molt temps tens una separació, no conec ningú, i ho dic així, i n'hi haurà molta gent que pensarà que estic exagerant i que no és el seu cas i que ells estan perfectament, però no conec ningú que hagi patit o que hagi passat per una separació i no li quedi un rastre. O sigui, sí. Ningú surt net d'una separació. No. Et pot sortir més aviat, més tard, i quan més tu esperes i t'agafa de sobte. Però que tothom tingui en compte que consultar algú que et pugui ajudar, et pugui posar les coses en ordre, et pugui aclarir...
Renyar.
Tot això també... Vas passar-te una mica. Sí? Que et pugui aclarir tot això que tu no acabes d'entendre i per què. És que n'hi ha molta por d'anar al psicòleg. És que aquí, en aquest país, no tenim cultura d'anar al psicòleg.
No hi ha cultura. Però ens pensem que és una història... Però sí que és veritat que això, no, que tu ara jo t'he dit renyar, no? Per què? Doncs perquè moltes vegades, quan estàs immers en un procés tan teu, tan vivencial, tan de frustració, malinterpretes coses. Això es va molt bé que algú t'agafi i et sacsegi i et digui... que no anava per aquí la cosa.
Que no m'has fet gaire cas, eh?
Gens. No anava per aquí, no? Vull dir que està molt bé. Tornar una miqueta al tema que amb el tema dels terapeutes, jo no tinc cap acció a cap centre de teràpia
de parella. No, però jo sí que he d'agrair que, bueno, va ser a través d'una amiga, una amiga que em va donar el telèfon i vaig anar-hi tranquil·lament, com... Havia anat ja altres vegades amb vosaltres i em van ajudar moltíssim.
Moltíssim. No, és veritat, quan cada vegada amb més serenor.
Sí, i de vegades quan comento amb altra gent allò, la separació, com ha anat, i dic, ai, és que he anat amb un psicòleg de parella i vaig amb una psicòloga i tranquil·lament, vull dir que cada vegada que vegi que tinc una... que em desoriento o que tinc dubtes, i aniré i parlarem
i em reconduiré, perquè al final...
Sí, però amb tota la tranquil·litat, quan vaig al metge de capçalera, doncs vaig amb tots aquests, vull dir, a mi em va anar de fàbula amb aquestes dues persones.
No, i a part, agraeixes moltíssim a nivell... Sí. Els nens ho agraeixen, sobretot en aquests processos, perquè són processos durs, repeteixo. Vosaltres els heu viscut. Són processos molt durs, són processos molt cansats, molt estressants, i que intervenen emocions molt bèsties. Intervé, encara que no ens agradi, ho hem de reconèixer, intervé l'odi, intervé la ràbia, intervé una frustració immensa, una sensació de fracàs, de fracassada, no només de fracàs, de fracassada, d'inútil, d'absurda, d'histèrics, La sensació de que aquí potser he sigut massa histèric. T'estàs constantment valorant totes les actituds que fas enfront l'altra persona. És a dir, són moments molt durs. Tot això ho viuen els nens. Com més serena, com més algú extern a tu que no té cap tipus d'intenció ni un ni amb l'altre et pugui sacsejar i posar-te a lloc, els nens més segurs estaran. Mm-hmm. Una mica era el que comentàvem al primer programa, no? La seguretat que tu has de donar als teus fills quan et separes. Això que no parem de repetir programa rere programa, vosaltres no hi perdeu res. Els nens no hi perden res. Els nens no tenen la culpa de res perquè amb ells no els hi ha passat res. Aquí hi ha molta gent que em diria, i una nena, Núria, de cop i volta aquests nens viuen en dues cases diferents, fan maletes amunt i avall. Sí, és veritat. Els hi canvia, però no els hi passa. Els hi canvia l'estructura de vida, però no els hi passa res. Si tot es fa bé, ells segueixen tinguent el mateix pare que tenia abans. També deixeu-me dir-m'ho, perquè no serà un pare diferent, serà el mateix pare que tenia abans.
I potser recuperen la figura del pare.
Segurament
perquè
recuperaran.
Perquè potser el pare que tenien quan estaven junts els pares no feia de pare.
Exacte.
I en canvi en aquests moments es troba que n'ha de fer.
Exacte.
Sí o sí.
I ha d'aprendre.
I ha d'aprendre. I ha de dedicar temps i... Bueno,
i la mare, i també recuperen una mare perquè la mare ha deixat de ser la histèrica, pesada, que va recollint tu tot, que crida tot el dia, etc, no? És veritat. Per tant, repeteixo, amb aquesta idea, jo hi continuaré dient-ho, ells no perden res.
Mm-hmm. Però jo ara
reia, si canvia, però
jo,
no perden.
Jo ara reia perquè m'identificava, la histèrica que crida, vull dir. Sí. I encara m'identifico, la histèrica que crida.
Jo també, i han passat dos anys, Encara hi ha moments de ràbia d'aquests que dius que no estàs d'acord amb algo que està fent. Precisament, normalment, cap a ells. I aquesta ràbia, controlar-la, encara costa. Encara.
Per tant... Retornem al principi, ens hi va molt bé. Sempre ens queden rodons els programes, És genial, això. Sí o no? Comencem amb una paraula i de cop i volta no saps com, per a la màgia, ho tornem a enganxar. Com controlem aquesta ràbia? Doncs els psicòlegs, que som aquestes persones que tot ho pintem de maco, rosa, de colors, i que, bueno, és fantàstic, és un interruptor, i de cop tot funciona. Bueno, doncs és que... No hi ha més que presentar-vos-ho així, ja sé que no és així, però la ràbia, de fet, només la podem controlar des d'una vessant neurolingüística, fins i tot, no? En aquests moments, que és repetir-nos... Mira, al final també tot lliga, no? Tant pot ser neurolingüística com ioguista, perquè al final és repetir-nos un lema, un karma, entre una i que sempre és el mateix, que és ja no és el meu problema. I sobretot, quan hi ha nens pel mig, aquesta sensació de... Exemple, que si algú ara m'està escoltant s'identificarà, però bueno, és que avui li toca amb ella anar a buscar els nens, i resulta que com que estic una mica preocupat i a mi m'agrada saber què fan quan estan amb ella, doncs m'he acostat fins a l'escola i he vist que no... M'he enterat, no cal acostar-nos fins a l'escola, no? M'he enterat que hi han anat els avis. I resulta que és que, clar, li he explicat que ja estàs amb els nens, i ella m'ha contestat, no, mira, és que em feia moltíssima falta anar a l'esteticina a depilar-me. Aleshores, hi han anat els avis. Aquest primer moment, que també podria ser un... Necessitava... És que tenia una partida de pàdel. O he acabat tard de la feina. Hi han anat els avis.
És que n'hi ha un punt, que, ara que has comentat això, que jo crec que és molt important i que triguem molt en adonar-nos i en identificar què vol dir, i que té una mica de relació amb això que estem parlant de la ràbia, i es diu trencafils.
Mm-hmm. Totalment.
O sigui, en el moment que tu et separes i tens la teva pròpia vida i tens una vida privada i tens el teu nen o la teva nena a casa... L'última cosa que has de fer és preocupar-te de què fa l'altre.
De què fa l'altre?
Ja no és el teu problema.
Que no és el teu problema.
Però també és veritat que l'altre n'ha d'assumir el mateix rol. Perquè jo, per exemple, em trobava, que és una xurrada, però bueno, que cada vegada, sobretot al principi, els primers 6 mesos, cada vegada que tenia un problema em trucava a mi per preguntar com resoldre. I quan jo li deia, escolta'm, ja t'ho faràs. Si no té res a veure amb el nen, ja t'ho faràs perquè és el teu problema. Ara sí que és el teu problema. I això va ser una font de conflictes molt greu. Fins que jo un dia vaig dir-li, escolta, tu ja tens clar que estem separats i que els problemes que tens ara els has de resoldre tu, igual que jo no et pregunto a tu i no et comento els meus problemes. Quan això es comença a visualitzar i quan es comencen a tallar fils, llavors és quan comences a no preocupar-te de què està fent l'altre, i aquesta ràbia comença a baixar moltíssim. I també dona molta ràbia que l'altre doni la sensació que vol controlar-te a distància.
Clar, és això, són aquestes interpretacions, perquè en realitat no vol controlar-te.
No, estic parlant
de
la percepció que tens tu. Clar, perquè aquesta situació encara no s'ha resolt.
Sinó que l'altre encara està enrabiat i pel que sigui, d'alguna manera té la necessitat de saber doncs, on són els seus fills, no? I a més caiem molt en aquesta... Com que ens hem separat, doncs ara la parella qui li toca se n'ha de fer el càrrec que no feia abans. Jo sempre dic, la teva parella, quan estàveu junts, aquest rol l'assumia? No. La resposta és no. Doncs què et fa pensar que un cop separats l'assumeixi? Per què li exigeixes que un cop separats l'assumeixi? La següent pregunta és, si no assumeix aquest rol, això significa que els teus nens estan descuidats? Que els nens estan descuidats? No. Doncs aleshores és la seva manera d'exercir la paternitat o la maternitat. No sí. És el teu problema. Esclar, en tot cas és un problema entre aquella persona i els seus fills, perquè en aquell moment aquells nens són els seus fills igual que són els teus. L'exemple més clar, moltes vegades és que quan li toca a la parella, van a buscar els nens als avis, i la meva, o la cangur, o la nòvia, o el nòvio. I la meva pregunta, sempre per situar la gent, per fer-la tambalejar, és per què? Perquè treballa fins a 7 de la tarda. Ok, quan estàveu junts, demanava sortir 2 hores abans de la feina per anar a buscar els nens... No, perquè hi podia anar jo, i si no hi podia anar jo, hi anaven els avis. Els teus fills, s'han quedat sols 2 hores a l'escola? No. Ell ha solucionat el problema, no? O ella ha solucionat el problema. Els teus fills a les 5, o una cangur, o els avis, o el nòvio, o la nòvia, l'han anat a buscar. Ja, però perquè el vagi a buscar el nòvio o la nòvia, normalment, o els avis, em pot trucar perquè jo el puc anar a buscar. Ja, però no et toca a tu.
Ui, això costa molt d'entendre.
No estàs exercint?
Això costa moltíssim d'entendre.
És curiós perquè passa. I és una font de conflictes constant.
A mi el que em passava al principi era el poc que feia de pare, no? Doncs un cop hi ha la separació, i si continuarà o es començarà a ficar les piles. I llavors la meva forma de ser, com que sóc extremament patidora, doncs sense voler li deia les coses, no? Fins que un dia em va dir... no m'organitzis la vida, perquè és la meva vida, a partir d'aquí ja m'has fet fora i ja me l'he fet jo. Vull, llavors, això de és el seu problema, és la seva forma de ser, ja s'espavilarà. El que passa que m'ha costat bastant d'entendre-ho i de poder... cada vegada que ens trobàvem, de no dir-li res.
I en recorden d'això?
De dir-li, mira, ara hi ha cine, mira, ara hi ha el cine, mira, ara hi ha això, hi ha una festa. I deia, no m'organitzes la meva, perquè és la meva vida. I jo, ai, és que ho faig pels nens, no? Perquè fiquis les piles i facis el que hagis de fer, però...
Cadascú ha de fer el seu camí. I jo, sobretot, a veure, el canvi és aquest. Els nens estan bé. No? Vull dir, ja està. Doncs un altre exemple molt pràctic, perquè jo crec que així tothom, de cop i volta, això ens passa molt a l'escola, de cop i volta, pares que no havíem vist mai, em sap greu, José Antonio, perquè normalment això passa amb pares, a l'escola veiem un percentatge molt alt de mares, i jo també, la consulta també em passa, i en canvi un percentatge molt baix de pares. Llavors, per rols establerts, per feines...
I per què em demanes disculpes a mi?
No, perquè com que ets l'home... que no pensis que no vaig en contra, sinó que estic fent un retrat d'una realitat.
No és el meu cas.
No, jo ho sé, però per això et deia, no? Que no va per tu, però és el retrat d'una realitat, ja. No?
José Antonio anava...
I t'ho dic jo que venia a la consulta, que ho sé que... Però que, sobretot, el que em refereixo és que ens trobem que un cop se separen, sí que hi ha pares que decideixen agafar aquest rol i de cop i volta decideixen dir, escolta, que et demanen una reunió o et demanen, escolta, que jo és que sí que vindré. I llavors, la mare, ho dic en aquests termes, no ni per machista ni per feminista, sinó perquè és un retrat de la realitat, és que també avui en dia s'ha d'anar en compte. Llavors, la mare ve 5 minuts i abans i em diu, clar, no ha vingut mai i ara ha de venir, no? La meva resposta sempre és la mateixa. L'aplaudirem, no? Perquè per fi ho hem aconseguit. Has estat 10 anys esperant que el teu, en aquest cas, exmarit, vingués a una reunió a l'escola. L'animarem, no? Suposo jo. Sí, home, això ho fa perquè ara es pensin que tothom... A mi m'és igual la motivació interna que el mou. A mi el que m'importa és que...
És que vingui.
És que vindrà per primer cop, s'interessarà pel seu fill. Ja ho feia abans a través teu, però ara ho farà en directe. Ostres, felicitem-lo. Aplaudim.
No? És el que et deia.
Però surt aquesta ràbia, surt aquesta ràbia de...
Sí.
Ja, però...
Relaxem-nos.
Surt aquesta ràbia al revés, eh? O al revés. Sí. Jo em vaig alegrar moltíssim, eh? Quan vaig veure que la meva parella va començar a emportar-se el seu fill, o sigui, la nena, com és més gran, doncs ella ja era la que deia ara no puc anar amb el papa, no? Però que agafava el nen i se l'emportava i feien coses junts, gairebé per primera vegada a la vida. Jo vaig pensar, ostres, ha recuperat el seu pare.
També passa, eh? També passa. Més que res, i tant, eh? I passa moltes vegades. I fins
em
i tot...
vaig alegrar moltíssim pel nen.
Tant el Ferran com el...
La falta que li feia i el que jo havia lluitat per intentar que fessin coses junts, perquè el nen era i el papa roncant al sofà. Vale.
No, perquè a més a més, moltes vegades és que moltes vegades no ens en donem compte que en parella, sobretot en aquestes parelles que ja veus que es va trencant, entreu en unes dinàmiques molt destructives de tot plegat i desmotivadores i agafem rols o places, no? O sigui, cadascú de nosaltres va ocupant espais que no ens pertocaven, depèn de les parelles, perquè n'hi ha uns que són més dominants, uns que són més actius, depèn, això ja no és ni dona i home, això depèn de la parella, doncs algun, ja, un es va carregant de tot, i és el que s'acaba ocupant de tot, i l'altre es va com acomodant a tot plegat, i són dinàmiques difícils de trencar, perquè és això, perquè no hi ha una bona construcció, perquè no hi ha un eps, què està passant aquí, que resulta que porto 2 mesos queixant-me que només jo poso les rentadores, que només jo vaig a comprar, que només jo no sé què, que ningú m'ajuda. I tu estàs estirat al sofà, o estirat, m'és igual. No hi ha aquest moment de parem, què passa aquí, no?
No.
Ja són parelles que es van destruint. I què passa? Que quan us allibereu els dos, els dos, d'aquest ambient viciat, pum, surt un pare que no havíem vist mai fins aleshores, perquè probablement hi era, però estava tapat per aquesta relació viciada, i surt una mare que els caps de setmana que no hi ha els nens, resulta que no fa els llits. M'hi he trobat moltes mares que després de passar-se anys bondinant perquè ningú feia el llit, dir-me, és que quan marxen els nens no faig ni els llits, sóc feliç, tanco la porta i me'n vaig amb les meves amigues.
Però això és un problema que es diu defunció delegada.
Sí, totalment.
Pensa que a la parella sempre n'hi ha un que se n'ocupa d'uns temes i un altre que se n'ocupa d'altres. Què passa? Que quan es trenca la parella, de cop i volta, això que tu no t'ocupaves, te n'has d'ocupar.
Sí.
I això que sempre feia l'altre, ara, o això sempre que feies tu, sents invaït el teu espai perquè també l'està fent l'altre. Però és clar, és que és normal. Per exemple, si tu no tenies el costum de fer la compra, ara hauràs de fer-la. I jo, si no tenia el costum, que no és el cas, d'anar al col·legi a parlar amb els tutors, doncs ara hi has d'anar.
És així.
I llavors, és clar, el que no pots fer és sentir-te envaït, no?
O sigui, és el que jo dic. Molt bona, José Antonio.
S'ha de trencar els fils i mentalitzar-te que ja no tens una relació de parella. Sí. Que encara que tinguis un fil en comú...
Que ara tots dos ho feu tot.
No,
i ara tots dos ho heu de fer tot.
I una altra cosa molt important...
Amb solitari.
Sí,
una altra cosa
no
és que t'has de plantejar la vida pensant que estàs sol. I que tot això que planteges ho has de plantejar tenint en compte que n'hi ha un espai que és pel teu nen i un altre espai que estàs tu sol. I el que no pots pretendre és que l'altre se n'ocupi sempre de tot com feia abans.
Això estaria molt bé si sempre fos així.
No, ja ho sé, però és que això, el no tenir això clar porta a molts problemes i porta a aquest odi moltes vegades s'allargui més del que seria.
La ràbia aquesta que ara potser ja no tocaria, doncs veus situacions, doncs, el que tu dius, que no has deixat clares, no?, les pautes aquestes de bueno, doncs, tu els tindràs, doncs, la Setmana Santa 4 dies tu, 4 dies tu. I resulta que els nens un dia abans et truquen i et diuen mama, que estem tornant. Dic, com? Vale? I... Bueno, molt bé, carinyo, no? Molt bé, i penges i us me cago en...
Sí, sí, sí.
Vale?
Sí.
A mi m'ha passat aquesta setmana.
Tornant a la ràbia, no? Tornant a la ràbia,
sí.
és això, és... i està molt bé, hi ha d'haver-hi aquest me cago en... quan no hi ha els nens davant,
ja, evidentment.
Que torno, no són robats, però quan no hi ha els nens davant, perquè tens de sortir, tens de sortir, tens de sortir allà davant.
La reacció meva va ser, que bé, torneu.
I quan penges, m'estava,
bueno, no és que l'hagués escanyat.
Però també és bo entendre que durant 2 minuts hem de fer aquest me cago en nena, però al cap de 2 minuts hem de tornar. Exacte. Pots trucar una amiga, pots trucar la mare, pots trucar... Però al cap de 2 minuts...
Amb l'amiga.
Aquest mate...
Hem de tornar. Dic, no,
no és el meu...
L'estic deixant anar.
Però és, un altre cop, és, no és el meu problema. Yeah. Si tornen 3 dies abans de lo programat, és un problema entre el pare i els fills.
Però et sap molt de greu veure que els nens puguin estar patint... La sensació de
fixa't
que el seu
dit,
pare...
Fixa't què has dit. Torna, repeteix. És que ens va molt bé, Olga. Et sap molt greu pensar que els nens puguin... Tu no saps si estan patint. Puguin
ja,
estar
ja
patint.
Ja, però ja tenen una edat. Jo penso que se n'adonen de que han d'estar...
Tu no saps com ho viuen.
Roba per 4 dies i tornen amb una muda.
No saps com ho viuen. No ho saps. I en tot cas...
Ja, són interpretacions.
Exacte, són interpretacions. I són interpretacions. I mira, em vas molt bé. Avui et toca tu. Em sembla que l'últim programa va ser el José Antonio, que li vaig dir... No! Ah, són interpretacions, sí. I són interpretacions fetes encara d'aquella coseta que dèiem abans. Que queda? És a dir, són interpretacions que tu pressuposes.
Sí. Mm?
Els teus fills, jo no sé... probablement un pateixi més perquè és més sensible, l'altre no pateixi tant i ho tingui més tirat a l'esquena, però sobretot el que et vull fer arribar és la seva relació amb el seu pare. I tu l'únic que has de fer és donar-li les eines perquè puguin solucionar qualsevol problema amb qualsevol relació, sigui amb el seu pare, sigui amb un amic, sigui amb la nòvia, sigui amb qui sigui. Llavors, el que t'intento dir és que aquí és més que mai és aplicable és... El seu pare no els ha donat de menjar durant 4 dies? No. El seu pare no els ha dutxat durant 4 dies?
No, els ha cuidat i els cuida sempre molt bé. Això no hi ha
cap problema. Què passa? Que se n'ha fartat, no tenia paciència, s'ha cansat, i ha anat bé, han trucat, exacte, i altres plans, i els ha tornat. Això és la relació que ja s'entendran els teus fills amb el seu pare. És així.
Però pensa també una cosa, també t'has de blindar una mica. Perquè el mateix cas que tu m'expliques ara a Setmana Santa, nosaltres vam repartir les vacances i vam quedar que com que el cap de setmana d'entrada la tenia ell i el nen, doncs allargava fins dimecres i després jo allargava el dijous i divendres i dilluns amb el cap de setmana que em tocava a mi. I un parell de dies abans d'arribar les vacances em diu que clar, que ella ha de treballar i que aquests 5 dies, que què farà amb el nen? Vaig dir, escolta, doncs ja t'ho faràs.
És el teu problema.
Ho sento, però ja t'ho faràs, perquè pensa, a més vas dir-li, pensa que això, aquest problema el tindràs cada vegada que el nen tingui vacances, no només ara. I això és un problema que hauràs de resoldre. Jo no et diré tu què faré jo amb el nen els 5 dies que està amb mi.
Que també una cosa, també hi ha parelles que la relació és estupenda i aleshores dius, ostres, que justament aquests 5 dies treballo jo i et truco a tu primer, abans de trucar als avis, abans de trucar no sé què, et truco a tu primer per els vols tu... Te n'ocupes tu, que tu tens vacances, també, aquesta opció també és vàlida,
sí,
també
és vàlida,
sí,
però
són acords,
però si
cada
tornem,
parella té els acords,
si tu, sí,
ara, el que no val és quan tu acceptes i dius, ostres, i tant, gràcies per trucar-me, i tant, perquè al final aquesta parella es porta també, mira, per trucar als meus pares els 3 dies, com que jo sé que tu, si no tens cap altre plan i et pot fer il·lusió, escolta, hi vas tu, i així jo ja estic més tranquil·la o més tranquil, i l'altre diu sí, el que no val és, mira tal, li tocava amb ell o li tocava amb ella i aquests 5 dies, ho fas o no ho fas, són acords de mutu acord, diguéssim.
Però això que deia abans de que s'han de trencar fils, esclar, diu, escolta, ja havíem parlat, jo ja he fet els meus plans, tu treballaràs tant els primers 5 dies com els segons 5, perquè per el motiu que sigui no tens vacances, llavors t'has d'acostumar a resoldre els teus problemes.
Sí, sí.
Ja, però és que aquesta és una altra. O sigui, ell no sabia si jo tenia plans, ni tan sols jo estava a casa. Me'ls va portar?
Bueno,
sense
pues,
dir-me res.
Aquí, aquí també és una història...
Avisar-me que sortia de Barna.
Pues tu, com? Imagina't una cosa, Olga.
Però aquí hi ha una història de... no puc... T'ho has provat mai de fer això?
No.
Ah!
I si tu l'haguessis dit...
Clar, aquesta és la tranquil·litat que té ell, que jo sempre estic...
Clar,
jo doncs, sempre puc.
Deixa'm, Olga, que avui et toca tu, ja t'ho dic que et toca tu.
Cap problema.
Imposa't. És a dir, Que prova un dia, estic segura, però seguríssima, perquè a més jo, tothom que em coneix ho sap, parteixo de la idea de que el ser humà és bo, i a més és vàlid i té recursos. Estic segura que el dia que tu li dius, però si sóc fora de casa, no tinguis por, els teus fills no es quedaran sota un pont. Bueno, pues res, pues ja m'ho arreglo, vale, tranquil, no sé què. Prova-ho. Ho hem de deixar, se'ns ha tirat el temps a sobre. Sí? Gemma, gràcies.
Gràcies
José Antonio, moltes gràcies.
I a vosaltres.
Olga.
I a la ràdio.
Sí, no? Va bé?
Sí, molt bé.
I gràcies a tu. Ens veiem la temporada que ve? Sí?
Sí.
Ferran, des d'aquí t'hem trobat a faltar avui.
Sí, m'has deixat sol, això no val.
Sí. I també des d'aquí, bueno, demanar-li a la Gemma que així de cop i volta em posi una cançó que no l'he avisada. Aquest cop l'he pensada jo. Aprofitarem, tirarem de Lluís Llach també, perquè penso que just amb el tema que parlàvem avui és una molt bona cançó, perquè és una cançó que sobretot comença dient si et quedes a mi, perfecte, però si em dius adéu, amb serenor, agafem-nos-ho tot amb serenor. Que tinguem sort, la versió que farem serà la de Lluís Llach i Pedro Guerra cantant junts i en català.
He pogut recomanar una altra?
Sí.
No recordo qui la canta, però es diu Valió la pena.
Vale, pues mira, també està bé. Doncs des d'aquí també dir-vos que amb vosaltres és l'últim programa d'aquesta temporada. Ens retrobarem. Ens retrobarem amb... Jo crec que paga la pena fer-ne més monogràfics sobre divorcis. Però també us barrejaré, val? També començarem ja la temporada que ve a parlar un altre cop de límits, normes, com fer perquè els nens ens creguin i se'n vagin més d'hora a dormir, etc, etc. I bé, a tots els oients, moltíssimes gràcies i fins aviat. Bueno, fins dimecres, de fet.
Sentir-se adeu, vull que el dia sigui net i clar. Qui cap ho sé, trenqui l'harmonia del seu cant. Que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat. Faci el dia molt més llarg. Quan s'arribar, tens el temps d'un rellotge aturat. Que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar. I així prenc, i així prenc tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. Que demà, encara el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Si vens a mi, no demanis un camí planer, ni estels de gent, ni un demà ple de promeses. Sóc un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. Que demà, encara camí que a poc és gris per demà. Malgrat la boca.